Bona tarda, són les dues, això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest divendres 15 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
Que és una causa que està guiada per la venjança i per la voluntat de repressió, decidia prescindint de qualsevol criteri jurídic i marcat per criteris polítics i ideològics.
Qualsevol decisió que prengui aquest tribunal, un tribunal tan qüestionat, amb un mandat caducat, és una decisió cargada de legitimitat.
De màxim respecte, nosaltres, seguint el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, doncs ens va semblar que el decret llei en aquesta matèria era ajustat a dret i així ens vam pronunciar.
D'aquesta repressió que mai no s'atura, en aquest cas perseguint les cases on viuen els nostres fills.
Poder fer més gent implica poder treure gent dels ERTOs, encara que ja s'acabaran els ERTOs.
És la primera vegada que el Servei d'Ocupació de Catalunya concretament tira endavant aquest programa d'ajudes directes.
En el moment en el que m'imaginé recibir a mi mamá, sempre m'imaginé hacerlo a través de, bueno, de este punto del aeropuerto, y no sé, muy feliz y nervioso.
Que en aquests 10 anys de mandat doncs haguem acumulat uns beneficis de prop de 185 milions d'euros, no diu que la gestió sigui nefasta, al contrari, ha estat una bona gestió.
Yo creo que Mónaco tiene un proyecto muy ambicioso que quiere meterse en playoff.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest divendres i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho, perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero, darrere la peixera, Pau Massí, pel capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció, i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat, les preguntes que ens plantegem per avui són algunes d'aquestes. Un dia com avui cauen gran part de les restriccions pel que fa a la restauració i l'oci nocturn a Catalunya. Com anirà tot plegat? I quines mesures sí que cal seguir? Què han dit avui els principals líders polítics en la commemoració de l'afusellament de Lluís Companys? I arran de l'aparició del nom de l'actual alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol als papers de Pandora, què hi té a dir el portaveu del grup municipal del PSC a la ciutat, Rubén Guijarro? Ho descobrirem tot plegat en un programa com aquest i aquesta hora. Aquestes són algunes de les preguntes per un dia com avui i les intentarem respondre a partir d'ara, Estel Migdia. Tres minuts que passen de les dues de la tarda. Abans de tot plegat, però, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat encara pels núvols que estan presents a molts punts del país, sobretot comarques de Barcelona. Al llarg de les properes hores, en aquest sector s'aniran obrint clarianes, mentre que la resta es mantindran més clarianes que no pas núvols. Les temperatures avui una mica més altes que les dels últims dies. Demà dissabte, doncs, al matí encara tindrem risc de precipitacions a la costa central, precipitacions que, si s'arriben a produir, seran poc importants, i a la resta del país nuvolositat variable amb temperatures pujant una mica respecte a les d'avui. Diumenge el mateix, tot i que el risc de precipitacions pràcticament no existiria a la costa central, nuvolositat variable a la resta i temperatures que continuaran pujant lleugerament, màximes molt agradables al centre del dia, ambient fresc o fred a primeres hores del matí.
Gràcies, Jordi. Ara sí, comencem a explicar-nos tota l'actualitat, perquè avui Catalunya, ho dèiem tot just ara, deixa enrere bona part de les restriccions obligades per la pandèmia. La restauració i la cultura recuperen horaris i el 100% de l'aforament, i només l'oci nocturn i l'esport en espais interiors encara mantenen algunes limitacions. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat l'eliminació de gairebé la majoria de restriccions d'aforament encara vigents. Se suprimeix el límit màxim d'assistents a esdeveniments i el nombre màxim de comensals per taula a la restauració, el seu horari i la distància de seguretat. On sí es mantenen les limitacions d'aforament és en equipaments esportius tancats, que continuarà sent del 80% i caldrà dur mascareta.
Per tant, avui torna això. Un del sector que celebra més aquesta relaxació de les restriccions a l'aforament és precisament la restauració. Hem parlat amb alguns dels restaurants més centenaris de la ciutat de Barcelona, com el Can Culleretes i Los Caracoles. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La nova normalitat dels bars i restaurants ja és una realitat i han celebrat la notícia amb molta il·lusió i ganes. Els restaurants centenaris de Can Culleretes i Los Caracoles han manifestat en declaracions a Ràdio Estel que han patit molt durant la pandèmia. Per això, aquestes mesures suposen una relaxació i una embranzida a partir d'ara. Així ho ha expressat la copropietària del restaurant Can Culleretes, Montse Agut.
Poder fer més gent implica poder treure gent dels ERTOs, encara que ja s'acabaran els ERTOs, però poder treure gent. Avui, per exemple, han vingut dos treballadors que els havíem tingut encara en ERTE i avui han vingut. Perquè, clar, si tens més gent, lògicament pots agafar més treballadors. També és una alegria per nosaltres que poder tenir tota la plantilla.
La copropietària del restaurant Los Caracoles, Aurora Bufarull, ha destacat el fet de recuperar el contacte amb els clients que encara no havien pogut venir, sobretot amb aquells de tota la vida. Tot i això, ha explicat que tenen alguns problemes de personal.
La veritat és que estem molt contents. L'únic problema que hi ha és que, clar, tenim molta gent que ens està demanant reserves per aquesta nit, per aquest cap de setmana, i no tenim tot el personal que tindríem que tindre, perquè estem avisant a la gent que incorpori parcialment a l'ERTO i hi ha molts que no volen. I això no està passant només a nosaltres, sinó que a tot el sector de l'hostaleria.
Tots dos restaurants estan notant un augment de les reserves des de ja fa alguns caps de setmana enrere, i per aquest i pel pròxim també, des de la guerra, la postguerra i el franquisme. Aquests restaurants n'han vist de tots els colors i la pandèmia ha sigut una de les pitjors èpoques. Ara, després de més d'un any de travessia pel desert, sembla que tornen a recuperar l'alè.
Gràcies, Sílvia. L'aixecament de les restriccions que també ha permès que els aeroports, amics i familiars puguin tornar a abraçar-se a les terminals, Anna.
Després de més d'un any de restriccions, l'aeroport del Prat ha tornat al seu escenari habitual. La zona d'arribada s'ha omplert de pancartes i de moltes abraçades. Escoltem alguns dels testimonis que han registrat l'Agència Catalana de Notícies.
En el momento en el que me imaginé recibir a mi mamá, siempre me imaginé hacerlo a través de, bueno, de este punto del aeropuerto. Y no sé, muy feliz y nervioso.
¿Pero qué voy a sentir?
Quizás se hubiese perdido saliendo del aeropuerto.
La emoción más grande, bueno, que como madre uno pueda sentir, imagínese usted. Pero bueno, ya estamos aquí y el esfuerzo y vale el reencuentro. Gracias a Dios, ya estamos con ella y a pasar una temporadita y a disfrutarnos como familia, como debe ser.
Pel que fa a concerts i espectacles, el Palau de la Música, l'Auditori de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya han volgut celebrar-ho, posant a la venda entrades entre 10 i 30 euros per assolir el 100% de l'aforament.
Tots els 6 equipaments públics nacionals han fet una iniciativa conjunta titulada Celebrem que estem al 100%. Ofereixen tarifes especials per a les entrades que fins ara no es podien vendre. Tots ofereixen un preu d'entrada únic des d'avui fins al 31 d'octubre. Cada entrada val 10 euros, excepte la del Liceu, que en val 30.
I avui Itàlia, sense vacuna, ja no es treballa. El govern obliga des d'aquest divendres a presentar el Green Pass, que és el certificat de Covid italià.
La mesura afecta 23 milions de treballadors del sector públic, empreses privades i autònoms. Tots ells hauran de demostrar que estan vacunats, que han passat un test negatiu en les últimes hores o que han superat la malaltia recentment.
La majoria de les empreses s'han adaptat a les mesures, però altres sectors com treballadors de ports i transports s'hi han oposat.
Les tensions s'han anat intensificant, sobretot després que el govern de Mario Draghi es negués a fer proves anticovid gratuïtes per als treballadors que no volen vacunar-se. Aquests hauran de pagar una prova que val 15 euros i que només és vàlida durant 48 hores. Tot i que més del 80% dels italians estan vacunats, n'hi ha gairebé 4 milions que no ho estan. Un 15% dels treballadors del sector privat i un 8% del sector públic no tenen el Green Pass.
De fet, que tota aquesta gent no estigui vacunada i hagi de presentar una PCR negativa per anar a treballar, pot fer que farmàcies i punts d'atenció sanitaris es col·lapsin. I si no la presenten, a què s'exposen, Anna?
Doncs els treballadors del sector públic que no presentin el certificat sanitari o una prova negativa en 5 dies seran sancionats sense sou, mentre que el sector privat l'hauran de presentar des del primer dia. El govern també ha anunciat que les multes poden anar fins als 1.500 euros.
I tornem cap a casa nostra. Pel que fa a les dades Covid, el Departament de Salut ha declarat un hospitalitzat més a causa de la Covid-19 a les darreres hores, però hi ha 7 crítics menys a les UCI. La velocitat de transmissió puja 2 centèsimes en les darreres hores i es situa a 0,80, mentre que el risc de rebrot retrocedeix lleugerament a 40.
En les darreres hores s'han notificat 7 morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.952. I els grups escolars confinats per Covid a Catalunya han baixat en 95, 8 menys que aquest dijous. S'han registrat 477 casos positius en els darrers 10 dies i ja se n'acumulen 6.000 en total entre alumnes, docents, personal extern. Hi ha un centre tancat completament a la Terra Alta i 72 centres amb algun grup confinat.
El govern català invertirà 216 milions d'euros a polítiques actives per l'ocupació de joves a Catalunya. L'objectiu és reduir de l'atur juvenil i alhora empènyer la transformació del sistema productiu.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha manifestat en una roda de premsa aquest matí que aquesta és una inversió rècord destinada a més de 25.000 joves. Ha destacat que tindrà un enorme retorn que reverteix en la millora de la societat.
Fem amb una inversió rècord de 216 milions d'euros per a polítiques actives d'ocupació adreçades, en aquest cas, específicament als i les joves. Una inversió que té un enorme retorn, perquè cada jove que rep una bona formació ocupacional, que s'insereix al món laboral, que aconsegueix un lloc de treball digne, és un èxit que reforça el teixit empresarial i reverteix en la millora de la nostra societat.
Es promouran programes formatius i ocupacionals per a fomentar la contractació de persones menors de 30 anys, programa en pràctiques o la formació professional dual per a joves sense titulació. El director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Juan José Torres, ha detallat que el gruix de la inversió se centra en el foment de la contractació amb un pressupost de 125 milions d'euros d'ajuts directes.
És la primera vegada que el Servei d'Ocupació de Catalunya concretament tira endavant aquest programa d'ajuts directes. També impulsem programes, altres programes, com el programa de joves en pràctiques dins el programa de garantia juvenil, el qual està dotat amb 16,4 milions d'euros. O a formació professional per a l'ocupació amb formació dual, molt important, amb un import, amb una inversió de 17 milions d'euros.
I aquest matí hi ha hagut també el tradicional homenatge a l'expresident Lluís Companys, avui que fa 81 anys del seu afusellament. L'acte ha estat protagonitzat per les reaccions polítiques a la decisió del Tribunal de Comptes de no acceptar l'aval de l'Institut Català de Finances. Judit Casellas, bona tarda, com ha anat tot plegat?
Bona tarda. Sí, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que la repressió en el si de les institucions catalanes s'arrossega des de l'afusellament de Companys i creu que la decisió del Tribunal de Comptes és política i no jurídica.
Que és una causa que està guiada per la venjança i per la voluntat de repressió, decidia prescindint de qualsevol criteri jurídic i marcat per criteris polítics i ideològics, va decidir doncs continuar amb el procés d'embargament dels béns d'una trentena de famílies perseguint la seva ruïna econòmica.
Mentre que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, un dels encausats per l'acció exterior de la Generalitat del 2011 al 2018, manté el cap ben alt, diu que afrontarà un possible embargament dels seus béns amb la mateixa dignitat que va afrontar la presó.
D'aquesta repressió que mai no s'atura. En aquest cas, perseguint les cases on viuen els nostres fills. Una repressió que s'abat també contra els fills dels demòcrates que lluiten per la democràcia en el nostre país.
Per la seva banda, el líder dels comuns del Congrés, Jaume Asens, ha anunciat que el seu partit treballarà perquè el tribunal sigui reformat.
Qualsevol decisió que prengui aquest tribunal, un tribunal tan qüestionat, amb un mandat caducat, és una decisió carregada de legitimitat. I per això nosaltres impulsarem una reforma a fons del seu funcionament i, paral·lelament, impulsarem també una renovació dels seus membres.
Mentre que el cap de l'oposició a Catalunya, el socialista Salvador Illa, ha demanat respecte per la decisió.
De màxim respecte. Nosaltres, seguint el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, doncs ens va semblar que el decret llei en aquesta matèria era ajustat a dret i així ho vam, així ens vam pronunciar. El Tribunal de Comptes ha pres una decisió que hem de respectar.
A hores d'ara encara no se sap si partits com Junts o Esquerra assumiran part de la fiança per evitar l'embargament immediat dels béns dels encausats.
A tot plegat, Esquerra ha registrat al Congrés 400 preguntes dirigides al Tribunal de Comptes per preguntar a l'executiu de Pedro Sánchez si creu que l'òrgan està exercint repressió econòmica contra el moviment independentista.
Els republicans demanen al govern espanyol si considera que s'està garantint el dret a defensa dels afectats i retreu que s'imposin fiances milionàries totalment desproporcionades.
I atenció a aquesta dada, perquè el Partit Popular ha retallat la seva distància amb el PSOE en quasi 3 punts, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. D'aquesta manera, la distància entre les dues formacions és de 6,4 punts.
Sí, els socialistes de Pedro Sánchez es col·loquen amb un 28,5% d'estimació de vot, per davant del PP amb un 22. La distància entre els dos partits, doncs, s'ha retallat dels 9 punts de diferència de l'última enquesta als poc més de 6 d'aquesta. El treball de camp correspon a l'octubre, coincidint amb la celebració de la Convenció Nacional del PP, amb l'anunci de l'acord en el si del govern espanyol sobre els pressupostos i també amb la detenció de l'expresident Carles Puigdemont.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
I un altre nom propi avui és el d'Ada Colau, que ha criticat el govern català pels retards en polítiques d'habitatge i mobilitat dels últims anys.
La parálisis que ha habido estos años en la Generalitat de Cataluña por el conflicto político se traduce en muchas cosas concretas. En política de vivienda hemos estado solos, pero también en políticas de movilidad tenemos la línea 9 con una tuneladora dentro de un túnel que no se termina de conectar. Eso es transporte público pendiente. El tema de cercanías, que es un escándalo que clama al cielo, porque son inversiones que ya están comprometidas hace años y que tienen un retraso también por el conflicto político que es inadmisible.
De fet, Ana ho ha dit en una entrevista a la cadena SER.
Sí, exacte. Colau també ha demanat a l'executiu català que faci les polítiques d'habitatge que porta anys sense fer.
I encara a Barcelona, l'Ajuntament destinarà 40 milions d'euros per augmentar l'economia blava, que és aquella basada en empreses i start-ups.
L'objectiu és que entre aquest any i el 2025 s'habiliti un espai de 52.000 metres quadrats. Jaume Collboni ha destacat que aquesta transformació ja ha començat amb la recuperació dels locals d'oci nocturn al Port Olímpic.
I així sona 27 dies després de l'erupció del Cumbre Vieja, el volcà. L'activitat s'ha intensificat en les últimes hores i després del despreniment del con principal s'ha generat un tsunami de lava.
Exacte, s'han produït dues grans colades i una d'elles preocupa i molt els vulcanòlegs perquè és d'una alta intensitat i té un recorregut molt ampli. Ara la lava és més líquida i circula amb més velocitat perquè les tres llengües s'han unit en una gran boca.
Una lava que ja ha fet aïllar més de 6.000 persones, ara amenaça un altre poble.
Ahir ja es va desallotjar els veïns de Los Llanos d'Aridane i avui la colada va cap al poble de La Laguna, que ha fet evacuar ja 400 veïns. L'Institut Geogràfic Nacional ha informat que avui s'ha registrat un nou terratrèmol de 4 graus, el segon des que va començar la crisi volcànica.
I ja se sap qui hi ha darrere de l'atac informàtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha deixat el campus sense xarxa wifi durant tota la setmana. El rector de la universitat, Javier Lafuente, ha explicat a TV3 que el responsable és un ransomware anomenat PISA. Aquests tipus de software maliciosos funcionen introduint-se en diferents servidors i segrestant la informació per després exigir un pagament pel rescat o per evitar altres danys.
A hores d'ara, la Universitat Autònoma de Barcelona continua treballant per crear un entorn segur, però el rector ha reconegut que aquest procés pot durar fins al Nadal. Això sí, la Fuente ha anunciat que es creu que es podran recuperar les dades afectades i que dilluns ja hi haurà una nova xarxa wifi per donar servei al campus.
Gràcies, Anna. Anem cap a Andorra perquè la taxa turística andorrana serà una realitat abans del setembre del 2022. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha recordat que la idea del govern andorrà és que es comenci a aplicar la primavera de l'any que ve. Ara bé, Torres admet que segueixen negociant amb el sector turístic que reclama que s'ajorni l'aplicació de la taxa.
I puja l'alumnat de més de 35 anys a les universitats andorranes.
Els centres d'ensenyament superior del Principat han matriculat 52 persones d'entre 45 tingui 55 anys aquest curs, una xifra que suposa un 10% més respecte del curs passat i la xifra més alta dels últims anys. També augmenta el grup d'edat dels 35 als 44 anys, en aquest cas un 6%.
I més dades encara a Andorra, perquè Shopping Festival vol superar el 500.000 de visitants.
Entre el 29 d'octubre i el 14 de novembre, el país torna a viure una nova edició de l'Andorra Shopping Festival, un esdeveniment amb el qual es vol atreure visitants, aprofitant també els diferents ponts festius a França i a Espanya. En aquest sentit, Andorra Turisme destinarà 750.000 euros a la campanya de promoció als països veïns, una campanya molt ambiciosa, tal i com detallava la directora de màrqueting i comunicació d'Andorra i d'Andorra Turisme, Noemi Pedra.
Gràcies, Olma. Anem cap a esports.
Esports.
En plana esportiva, en aquests moments estan compareixent el president Joan Laporta i Pedri per donar detalls del contracte de renovació que han signat aquest migdia a les oficines del club. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, sí. És el Barça lliga el migcampista canari fins al juny del 2022. Pedri veu augmentada considerablement la seva fitxa i això vol dir que el club el veu com el futur migcampista que ha de liderar l'equip les properes temporades. No serà fàcil per cap equip fer-se amb el jugador. El Barça inclou al contracte una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros, una xifra a l'abast de molt pocs clubs i inèdita fins ara al Barça. Escoltem el que acaben de dir fa escassos 10 minuts el president Joan Laporta i Pedri.
Avui és un dia històric i és un gran dia. Estem vivint el moment en el que un noi que des de petitet era del Barça està fent realitat el seu somni. I el fa realitat gràcies a seu esforç, el seu talent i també doncs, a gràcies a ser una gran persona.
Oye, un día muy feliz para mí por renovar con el Barça el club de mis sueños, que gracias al Presi y a todo el club pues estoy muy, muy contento de estar hasta 2026 y espero que sean muchos años más.
Hem dit 2022 i volíem dir 2026, és juny del 2026. Per cert que Pedri, juntament amb el seu company d'equip Gavi, estan entre els 20 finalistes del Premi Golden Boy que entrega el diari italià Tutto Sport i que reconeix el millor jove sub-21.
Mentrestant, diumenge hi ha assemblea ordinària a Can Barça.
Els socis estan convocats a les 3 de la tarda al Palau Blaugrana, hores abans del Barça-València. Punts més destacats a l'ordre del dia i els que hi haurem de posar més atenció són dos. Primer, veure si els socis donen el vistiplau a una modificació dels estatuts, un punt que ha generat polèmica perquè la Junta preveu aprovar una modificació en bloc de diferents articles i hi ha socis que estan d'acord en alguns però no en d'altres. El més important és la modificació de l'article 67. La Junta pretén suspendre'l temporalment. I què diu aquest article? Doncs que la Junta ha de dimitir si tanca 2 anys seguits l'exercici amb pèrdues econòmiques. I segon, important també saber si els socis tiren endavant el punt 4 de l'ordre del dia sobre el finançament de 1.500 milions d'euros per poder afrontar el projecte de l'Espai Barça, molt decisiu per al futur del club. Tot el que passi us ho explicarem dilluns.
I atenció al que publiquen avui diversos mitjans, entre ells La Vanguardia i el diari Ara. La directiva del Barça sabia des de l'any 2012 que el Camp Nou patia deficiències.
Diversos informes van alertar les directives, la de Sandro Rossell i la de Josep Maria Bartomeu, que la principal instal·lació del club estava en mal estat i calien mesures urgents. La Junta, però, va fer cas omís i va permetre que el públic seguís entrant al camp durant l'última etapa de Bartomeu. De fet, quan el camp estava pitjor, es van disputar fins a 21 partits. L'estructura patia esquerda si s'havien hagut d'apuntar algunes parets.
A tot això, l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, torna a escena i segueix defensant la seva gestió al capdavant de l'entitat.
Assegura que cap directiu va fer res il·legal i insisteix que va ser la pandèmia qui va provocar les pèrdues econòmiques i no pas la seva gestió. Ho diu en una entrevista que aquest divendres publiquen els diaris Esport, Mundo Deportivo i El Nou Esportiu. Bartomeu defineix la seva gestió d'impecable i culpa la Junta de Laporta d'haver deixat Leo Messi. Concretament diu que va ser una mala decisió de l'actual Junta i que ell va fer tot el possible perquè es quedés. Bartomeu insisteix en la línia del comunicat que ja va publicar aquesta setmana que la seva gestió l'ha tancat amb 185 milions de guanys, tot i que la pandèmia ho ha difuminat tot. Ell mateix ho explicava així a Mundo Deportivo.
Que en aquests 10 anys de mandat doncs haguem acumulat uns beneficis de prop de 185 milions d'euros, no diu que la gestió sigui nefasta, al contrari, ha estat una bona gestió, però també és veritat que a partir del març del 2020, coincidint el 14 amb la pandèmia, amb el confinament, doncs els diners del club cauen en picat, de cop sobtadament, i el club comença a patir una situació molt problemàtica per falta d'ingressos.
En aquestes entrevistes, Bartomeu també acusa el CEO del Barça, Ferran Reverter, de mentir quan diu que el club va estar a punt de desaparèixer i que els salaris dels jugadors eren tan alts perquè el volum d'ingressos del club també ho era.
I aquest proper cap de setmana torna a la Lliga després de l'aturada de seleccions i ho fa amb l'aforament dels estadis al complet.
El Procicat ha donat el vistiplau i els estadis ja es poden omplir fins a la bandera. El Barça rep el València diumenge al Camp Nou, on ha de guanyar per escalar posicions si no es vol despenjar de la Lliga. Actualment és novè. Un partit, per cert, en què segurament veurem debutar el Kun Agüero després d'haver jugat un amistós aquesta setmana contra el Cornellà. L'Espanyol s'enfronta al Cádiz, però serà dilluns. Els pericos tornen a la competició després d'haver guanyat el Madrid en l'última jornada que van disputar i que els va permetre sortir de la zona perillosa de la classificació. I un apunt més de futbol, l'Arsenal ha anunciat que el partit que disputarà contra el Barça, la Champions femenina, el 9 de desembre, es jugarà, atenció, a l'Emirates Stadium, amb una capacitat per a 60.000 espectadors. Serà un partit clau que pot decidir el liderat del grup.
Pel que fa al Barça de bàsquet, torna aquesta tarda a la competició europea, dos dies després de guanyar l'Olympiacos.
Setmana intensa pel Barça, els blaugranes viatgen fins a Mònaco per disputar a partir de les 7 de la tarda el partit corresponent a la jornada 4 de l'Eurolliga. El Barça arriba a l'enfrontament com a líder d'aquest campionat, amb un balanç de 3 victòries i cap derrota fins ara. L'última victòria va ser agònica a la pròrroga contra l'Olympiacos dimecres al Palau. Després de l'entrenament d'avui, ha parlat l'entrenador Sara Jessikivicius, deia això.
Yo creo que Mónaco tiene un proyecto muy ambicioso, que quiere meterse en playoff. Fichajes como Moteyunas, como James, ¿no? Como Westerman, habla por sí mismo. Yo creo que también tiene pues, muchísimos anotadores, que en sus equipos ha estado una gente muy importante y puede anotar cualquier jugador.
El partit es podrà seguir en directe per DAZN.
I parlem també de ciclisme perquè Miguel Ángel López torna a l'equip Astana.
El colombià de 27 anys ha signat un nou acord de 2 anys amb l'equip per al 2022 i el 2023. Miguel Ángel López va passar 6 temporades ja al projecte Astana del 2015 al 2020, on va obtenir la majoria dels seus millors resultats, com el Tour de Suïssa el 2016, la Volta a Catalunya i la Volta a Colòmbia el 2019. Va guanyar també una etapa al Tour de França i es va fer amb un tercer lloc a la Vuelta del 2017.
I en tenis, aquesta matinada, Paula Badosa s'ha col·locat a les semifinals dels Masters 1000 d'Indian Wells.
Ho ha fet després de derrotar l'alemanya Angelique Kerber per 6-4 i 6-7 en un partit que ha durat 1 hora i mitja. L'últim escull de Badosa serà la tunisiana Onja Beur. El partit es jugarà aquesta propera matinada.
I és divendres i com cada setmana toca fer repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana. Així doncs, amb què ens podrem entretenir aquest cap de setmana, Xavi?
Doncs mira, cap de setmana farcit d'activitat esportiva. Abans de començar, però, Joan, hem de demanar disculpes per l'error de la setmana passada, que vam confondre dades, el guionista es va equivocar, és a dir, jo, vam confondre dades...
Estava perfecte.
Dades de, sobretot, afecten a partits internacionals que es juguen aquests dies, així que en part de l'agenda que direm avui ja la vam dir divendres passat, però per si de cas, la recordem. Som-hi. A primera divisió, el Barça-València juga diumenge a les 9, l'Espanyol no ho fa fins dilluns i el Real Madrid-Atlètic de Bilbao s'ha ajornat. A segona divisió, el Girona rep la visita del Huesca demà a les 4 de la tarda en directe per Movistar la Liga. A la Lliga femenina, el Barça juga contra l'Sporting de Huelva diumenge a les 12 del migdia i també en futbol, a França, el PSG rep la visita de l'Angers aquesta nit a les 9 i es pot seguir en directe per Esport 3. A la Sèrie A italiana hi ha un Lazio-Inter dissabte a les 6 de la tarda en directe per Movistar Liga de Campeones i un Juventus-Roma diumenge a 3:15 del vespre pel canal Vamos. En bàsquet continua l'Eurolliga. Aquesta tarda hi ha un Mónaco-Barça a les 7 i a les 9 un Real Madrid-Panathinaikos, tots dos en directe per DAZN. La jornada de la Lliga Endesa ens deixa un Joventut de Badalona-Morabanc-Andorra demà a les 6 de la tarda per Movistar Deportes. Més tard, pel mateix canal, podrem veure el Baxi Manresa-Unicaja a 9:15. El Barça juga diumenge al migdia a 1:15 contra el Fuenlabrada per Movistar Deportes. I en hoquei, el Barça visita la pista d'alcaldes demà a les 7 de la tarda. Abans, però, i perquè no se'ns enfadi la closa, podem veure un Liceo Reus Deportiu a les 5 de la tarda. Es poden seguir la retransmissió que ofereix Hoquei Liga Televisión. I en motor, aquest cap de setmana, ho dèiem abans, es corre el Rally Catalunya Costa Daurada. Les etapes de demà i diumenge que poden decidir el campionat mundial es poden seguir pel streaming que ofereix la World Rally Car o pels resums d'Eurosport i Esport 3. I en tenis, aquest cap de setmana acaba el Masters 1000 d'Indian Wells. No ens podem perdre la semifinal de Paula Badosa, que comentàvem fa uns minuts. Tot el torneig es pot seguir per DAZN, això sí, de matinada i diumenge no és un esdeveniment esportiu, però promet les mateixes emocions. I a l'Assemblea de Socis del Futbol Club Barcelona, dilluns explicarem tot el que s'hi decideixi, si es canvien els estatuts o si es tira endavant l'Espai Barça.
I estarem pendents de tot plegat. Gràcies, Xavi. Marxem cap a Cultura. Pràcticament mig minut i ja arribem a 3:15 de la tarda i després de menjar-se avui una hamburguesa amb formatge i ou fregit a les 9 del matí. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
M'ha entrapat bé avui, eh?
Teníem gana.
Havíem de començar bé el divendres.
Et puc preguntar en quin moment has pensat ara em menjaré una hamburguesa a les 9 del matí?
En el moment de que jo, quan acabo d'aquí, tinc classes, llavors tinc els horaris distorsionats, i clar, dic, a les 6:30 no dinaré. I a les 9 tenia una estona, saps allò que dius, vas a fer el cafè, dic, doncs ja aprofito i dino. I ja després de les 6:30 potser sopo.
Has fet cafè i hamburguesa?
No, he fet Coca-Cola. Mentre abans feia un cacau lat amb llet, jo m'he fet la Coca-Cola i l'hamburguesa.
Una hamburguesa que, per ser després de 6 hores, ja no...
Ja no, ara ja està als peus. Però bé, bueno, estem contentes, tenim energia.
Ara en Pau em deia, tota la raó de Pau, la versió hipster de l'esmorzar amb forquilla.
Evidentment. No, a veure, hipster no era aquella hamburguesa, perquè no l'heu vista. Anna, digues alguna cosa, era la cosa més cutre.
Bastant. M'ha semblat estranyíssim, perquè jo no sabia que t'havies demanat una hamburguesa. I em ve el cambrer del bar, no?, i em diu, Coca-Cola o Colacao? I li dic, no, jo Colacao. I és que era per tu, per l'hamburguesa.
Com dient, és hora de Colacao, no?
Ara una hamburguesa.
És que a mi hamburguesa a les 9 del matí em sona...
Això sí que és un esmorzar hipster, un Colacao.
Ah, gràcies, també.
Perquè... No venies d'enlloc, no?
Exacte. No és que a mi hamburguesa a les 9 del matí em sona completament a, diguem-ho clar,
no
a la saca.
No era el cas.
Només arriba l'Olma amb taxi avui a la ràdio, per tant...
No, a veure, una cosa...
És un clàssic, ja?
És un clàssic, amb això tinc un problema, eh? Algun dia farem una secció d'haver d'anar... No, del que et passa al matí, clar, tu t'aixeques a les 5:15, a les 6:30 està a la ràdio, i llavors la missió és arribar a la ràdio. Com? No, és igual. I jo, que sempre vaig tard, saps? Dic, ai, que vaig tard. I al matí, més indiferent, agafar un taxi. Ara m'ho replantejo, dic, home, no, ja ens ho fem per arribar. Però que al matí, com que la missió s'arriba, dic, ui, som-hi. I hi ha aquest problema que no parem d'agafar taxis i ja n'hi ha prou.
Treballes per pagar-te els taxis.
Exacte.
Treballes per...
Exacte.
Ara sí, la secció més relaxada, Olma Giró, què ens portes avui? No?
Ara sí. Avui, Joan, hem de parlar sí o sí, perquè ja m'he cansat de la doble negació de dir no podem no parlar. Avui hem de parlar sí o sí, del primer Mundial de Globus, tal com sona, Joan.
¡Que suenen los himnos, Alfredo!
Es la gran final del primer Mundial de Globos. Francesco de la Cruz lo ha hecho posible para Perú.
Francesco, eres mi padre, chaval!
Perdona, és Manolo Lama, aquest, no?
No, això és un tall de la final d'ahir.
Sí, a retransmissió.
Exacte.
Jo diria que la veu és Manolo Lama.
És molt fort, això, Joan.
No, era aquesta veu era l'Ibai.
És l'Ibai Llanos.
És l'Ibai Llanos?
Sí, ahir ho va tornar a fer.
És igual que la veu de Manolo Lama.
No, és Ibai.
L'Ibai és un crac, retransmetem partits i... El partit que va fer d'Argentina...
Sóc un boomer amb aquestes coses.
Sí, bueno, va comprar els drets de la Lliga... Bé, avui anem a parlar això, no?, del Mundial de Globus.
Mare, Mundial de Globus, eh?
Tu, si em vols preguntar com he arribat aquí, la qüestió...
Has pensat, cultura?
No, Twitter, l'Anna ahir em va obrir i diu, mira, nena, què fan? I dic, vale, demà en parlarem. I la veritat, pensava, dic, deu ser una cosa així que no... No, que va tenir molt de ressò, perquè
explica'm
és que...
Explica'm això, va.
Expliquem-ho. Ahir va Llanos... Ho va tornar a fer, va tornar a petar els streamings perquè ni més ni menys que més de 500.000 de persones van seguir en directe la Balloon World Cup. O sigui, 500.000 de persones a Twitch, que estem parlant que és una plataforma gratuïta.
Una borrada, eh?
Una borrada, o sigui... Vull dir, 500.000 de persones en directe en aquell moment, però en total, de les 3 hores i alguna cosa que va durar aquest Mundial, van sumar més de 2 milions de visites. O sigui, és una bestiesa. Mm-hmm. Després, si voleu, entrem en detalls de què és un Mundial de Globus, perquè jo entenc, no?, que així a priori que et diguin un Mundial de Globus, i us a veure en què es basa, en petar globus, no sé, és una mica estrany, no? Però perquè us en feu així una mica la idea... Us poso un context, no? Un dia en Gerard Piqué i l'Ibai, que ara són molt col·legues, han comprat junts els drets de la Lliga, tenen diversos projectes junts, doncs estaven fent un directe a Twitch, no? I entre broma i broma van pensar que seria, doncs, una bona idea, no?, inventar-se un Mundial. I ja, posats a inventar, no?, inventem, doncs, inventem-nos un Mundial, i si ens inventem un Mundial, per què no ens inventem un Mundial de Globus amb 32 seleccions?
Hemos venido a contaros algo a priori... A priori es una idea que está bastante divertida, que además tiene algo que ver con un poco mis orígenes, de alguna manera, de esas cosas que a mí me gustaban mucho hacer. Muchos me habéis disfrutado conmigo, ¿eh? Vamos a hacer
un mundial.
Vamos a hacer un mundial donde habrá 16 selecciones, principalmente de Latinoamérica y, por supuesto, Europa.
Alguna asiática también podemos
meter. Nos gustaría China y Japón por intentar casi representación mundial. Es complicado, pero
yo creo que lo podemos conseguir.
Objetivo es, Colombia, Argentina, México, España y tal. Yo me gustaría que jugase Andorra, ya casi por la coña, porque está en su país muy cercano. Y luego, Francia, Portugal, Reino Unido, en fin.
Yo creo que van a estar todos los grandes países representados. Dependerá también un poco de la gente, a ver si la que se presente. Estoy viendo aquí el chat, no saben el mundial de qué es. O sea, hemos hablado de un mundial.
El mundial, amigos, es de globos. Como estáis viendo, es una competición que todos hemos hecho alguna vez en casa. Entonces nosotros vamos a preparar un escenario con muebles, ¿vale?
Es verdad que es de globos y parece todo que es una fumada, que lo es, ¿vale? Sí. Pero lo que queremos es que ahora, supongo que vamos a compartir la dirección en Twitter, en Instagram, que la gente cuelgue vídeos jugando y que nos diga de qué país es y podrá representar a su país en el Mundial de Globos.
Doncs bàsicament, Joan, el que va començar sent una tonteria per Twitch ha acabat sent l'esdeveniment més vist de tot el mes d'octubre.
No, estem parlant de seleccions, eh?
De seleccions, de 32 seleccions arreu del món, o sigui, un mundial.
Que hi ha gent que es dedica a això.
Exacte.
Sí, sí.
Hi ha gent que li paguen per això.
Però, sí, i ara preguntareu com va començar, no? Com van tenir la idea de fer un mundial de globus i en què es basa. Doncs tot va començar amb un vídeo viral del TikTok, que eren dos germans. Crec que, si no recordo malament, durant la quarantena, jo que estava moltes hores a casa, llavors sortien en un menjador petit i anaven tirant un globus, i llavors la qüestió és que tu el tires i l'altre, o sigui, ha d'anar al terra, no? I l'altre l'ha d'intentar tocar, però tu l'has de tirar com si fessis badminton, cada tocar al terra i l'altre...
No toqui el terra el globus, eh?
No, si tu tires el globus, vols que el globus toqui al terra, que el teu contrincant no el toqui, no el pugui tocar.
Com era allò, de Florislava?
De Florislava, bàsicament, és un de Florislava, doncs amb globus. Doncs has de fer... Un...
Florislava, que té nom de país soviètic, eh?
De Florislava, podria.
Florislava.
No, si tu dius... Sí. No et portarem la contrària. De Florislava.
Tira.
Doncs això, aquest vídeo del TikTok va despertar, diguem-ne, d'alguna manera, l'entusiasme de Ibai Llanos a Twitter i va dir ni més ni menys quiero comprar los derechos de esto y hacer un mundial. I sí, el senyor ho ha acabat fent. O sigui, ole tu. A part de fer un mundial de globus, ha comprat els drets de la Ligue, ha comprat... Bueno, va retransmetre la Copa d'Amèrica, va entrevistar en Messi, vull dir... Uh-huh. Va fent, no? Al principi, evidentment, hi havia dubtes sobre quina capacitat de convocatòria tindria un mundial de globus, no? Doncs n'ha tinguda, i és que a més ahir durant el mundial, el mismíssim Comitè Olímpic Espanyol els va retuitejar dient que Gen Franquesa, que era el representant de la selecció espanyola, ja estava a quarts de finals. O sigui que, diguem-ne que amb la tonteria, no, Piqué, ja no es podrien arribar a inventar-se un joc olímpic. Aquí queda dit.
Aviam, està molt bé, però m'hauries d'explicar què és un mundial de globus.
La qüestió és... agrupa, en aquest cas, 32 seleccions. Sí. Els van portar a PortAventura, en públic, bla, 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 i construeixen una peixera, una mena de peixera, perquè ens ho imaginem, de vidre, de 8 metres per 8 metres, no?
Com el pàdel, no? O el pàdel
dur?
Com si fos un pàdel.
Però per dalt també. O sigui, el pàdel, crec que dalt no està cobert, no?
Jo diria que de xarxa o alguna cosa així.
Sí?
No, però el sostre no.
El sostre no. Doncs us heu d'imaginar un pàdel, peixera, però molt més petit, evidentment, 8 metres per 8 metres, i de vidre, no? Llavors, sempre hi ha dos jugadors a dintre, jugar amb dos jugadors, no? I tot es resumeix, que és el que dèiem abans. Un tira un globus en l'aire i l'altre és d'intentar tocar-lo. O sigui, tu el tires perquè l'altre no el toqui. L'altre...
Ens en fem una idea, un globus normal, eh?
Un globus normal, de tota la vida, sí, inflat. I, però clar, així dit, doncs dius, i quina gràcia té, doncs, evidentment, si posen obstacles. Per exemple, a la final s'hi va arribar a posar un cotxe, que després elèctric feia la broma en plan, un cotxe elèctric, es va arribar a sortejar, però això, hi ha obstacles, i més enllà dels obstacles i de la peixera de 8 metres per 8 metres, doncs hi ha unes regles, i jo et prometo que no em tenia ni idea. Aquest matí m'he començat a mirar vídeos i m'he viciat, està guai.
Però em dius que té regles, això, eh?
Sí.
Fes-me un fes molt ràpidet, això, quines són les regles del globus aquest?
Àrbitre no sóc, ja ho dic. O sigui, hauríem de preguntar a l'ojo de globo, que li diuen, és com li diuen a la figura que fa de bar. És boníssim el nom, està superben trobat. És com el bar de futbol, doncs, de globus, ojo de globo, que era Nacho Tellado. Però així, ràpidament, les regles són que... Els partits tenen una durada de 2 minuts, però la final de 5, que els jugadors només poden tocar el globus amb la mà, és a dir, que si el toquen amb alguna altra part del cos, perden el punt, i que hi ha en aquest cas, l'ojo de globo, i altres coses que són així més tècniques que...
Escolta'm, a tot plegat, quin és el premi, va?
El premi... 10.000 euros.
10.000 euros, eh?
10.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Perquè un globus no toqui terra. Està bé.
Exacte, però clar, a veure, t'has d'enfrontar obstacles...
Bé, sí.
Fàcil no és, eh? Vull dir que s'han de tirar per sobre, han de ser, vull dir, has de ser àgil.
Està bé.
No sé on s'entrenen, eh? Això sí que és una curiositat que tinc de dir.
Em deies que anava per seleccions, tot això, qui va guanyar?
Perú,
eh?
Vols escoltar l'última jugada de la final entre Perú i Alemanya?
Sisplau.
Hay que tomar las calles.
Están saliendo ya.
Es historia de Perú. Para mí se lo ha merecido. Para mí se lo ha ganado. Señoras y señores, Perú va a ser campeona del mundo. Ya no hay tiempo para más, Alfredo.
Ahí está Francesco de la Cruz, que sigue manejando esa situación en el coche. Está como pez en el agua. Está en su
ambiente
natural.
5, 4, 3, 2, 1, Perú, campeona del mundo.
¡Bravo!
Muerto Francesco de la Cruz, muerto totalmente Ander, pero campeón del mundo.
¿Veus a Perú?
¿Eh?
A Perú, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Està bé.
És al·lucinant, però que sembla un partit de futbol, però viscut.
Sí.
O de boxeig, no? És, jo he flipat. En fi, també he flipat perquè mirant pel Twitter, el mismíssim president de Perú, en Pedro Castillo Terrones, va piular felicitant el guanyador del primer mundial de globus, Francesco de la Cruz, i en paraules seves deia: "Felicito a Francesco de la Cruz por esta digna representación del país en esta competencia mundial. Grande campeón."
Molt bé. Felicitats, doncs, a la selecció peruana, com sempre. Però arribem al final de la secció amb la musiqueta de l'Olma.
Avui portem una cançó preciosa, Joan. Una cançó que comença dient adeu a ses illes i acaba dient-se adeu a si mateixa a través de la seva veu, que ja no li pertany, sinó que és la nostra veu. És a l'Anar, i és a l'Anar de Maria del Mar Bonet.
La música que va versionar no fa gaire, Manel, també.
Exacte, per la bona gent.
Però que original sona preciosa.
És preciosa.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1. L'entrevista.
Vinga, un minut i arribem a 3:45 de la tarda. Arran de l'aparició del nom de l'actual alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, els papers de Pandora, s'ha descobert que el mateix Albiol va tenir poders d'una societat a Belís tramitada a través d'una gestora andorrana vinculada al banc Endavant. Obre tot això un nou escenari polític de nou a la ciutat de Badalona? En parlem de tot plegat amb el portaveu del grup municipal del PSC, que podria, de fet, obtenir la batllia a través d'una moció de censura si tirés endavant. Senyor Rubén Guijarro, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Què tal? Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Senyor Guijarro, quina valoració en fa arran d'aquesta aparició de García Albiol als papers de Pandora?
Doncs estem certament, no hi ha la valoració del Partit Socialista, sinó la de les veïns i veïnes de Badalona, certament escandalitzats i avergonyits. El primer escàndol és el fet de que l'alcalde de la ciutat aparegui en aquests papers de Pandora, i sobretot el fet de les seves justificacions. És a dir, en primer lloc va asseverar que no tenia res a veure, quan li van posar davant del mirall un document signat per ell mateix, com amb l'apoderament d'aquesta empresa offshore, va dir que, bueno, que eren uns familiars i uns amics que no tenien res a veure amb el Partit Popular. L'endemà apareix la notícia de que el seu número 2 dins del Partit Popular a Badalona, dins del govern, el Ramon Riera, també és apoderat de la mateixa empresa, acaba dient que no ha fet mai cap transacció econòmica amb la mateixa empresa de la que parlem, i s'acaba demostrant que van fer compra-venda d'accions, si més no demostrades, amb una empresa del sector naval. No és només la vergonya de que l'alcalde, la primera institució de la ciutat, aparegui en els papers de Pandora, uns documents que han fet, per exemple, que el canceller austríac dimiteixi per la seva aparició en aquests papers, sinó més han tastat en la mentida, el que fa que, a banda de l'escàndol, com dic, porti la vergonya a la ciutat. Nosaltres i la ciutadania el que no entén és com 3 dies després, i enredat i atrinxerat en la seva mentida, no ha deixat el càrrec, no ha dimitit per dignitat personal i sobretot per dignificar a la ciutat i a la institució que representa i a la qual està atacant.
De fet, si no m'equivoco, ahir mateix publicava El Mundo que no només Xavier García Albiol estaria involucrat en aquesta societat a Belí, sinó el mateix Ramon Riera, que també comparteix el govern.
Efectivament, com li deia, és el número 2 del Partit Popular a Badalona, ho ha estat molt de temps, continua en actiu com a regidor de la ciutat, en competències en salut, i certament, i no només la seva implicació, sinó que Ramon Riera també la va reconèixer i fins i tot va asseverar que la intenció era fer transaccions immobiliàries a l'Argentina. Són paraules textuals d'ell mateix, amb la qual cosa contradiccions entre ells mateixos i, òbviament, excuses del mal pagador que semblen un acudit dolent per la ciutadania. Bastant hem patit a Badalona diversos circs mediàtics com per aferrar-se, trinxerar-se, com dic, al càrrec en una trama que agafa dues persones que formen part del govern, a l'alcalde especialment, i que ningú entén ni a Badalona ni a cap joc. Ja dic, i el cas del canceller austríac, que la seva aparició als papers de Pandora el va fer dimitir de manera fulminant, que és el que hauria de fer si tingués dignitat i, sobretot, tingués estima i volgués dignificar a la ciutat a la que està avergonyint.
Ara em deia, senyor Guijarro, que és inaudit que l'alcalde 3 dies després encara no hagi dimitit. De fet, no fa gaires dies vostè mateix deia al consistori que no era el moment d'una moció. Tot i així, s'han replantejat aquesta opció d'una moció de censura ara?
Estem en un moment molt greu a la ciutat, i com deia, o sigui, una trama a nivell internacional que arriba a l'alcaldia a Badalona. No és moment de pensar en cadires, això no va de treu-te tu, que ja em posaré jo. El que estem parlant és de la dignitat de la ciutat i de l'estabilitat de la mateixa, i el que hauria de fer el senyor Albiol és, com dic, si s'estima Badalona, que jo penso que sí, hem de pensar que sí, com qualsevol servidor públic que treballa per a la seva ciutat, el que ha de fer és dignificar la institució i dimitir de manera fulminant. No pot estar ni un minut més en el càrrec una persona implicada en els papers de Pandora, però que, a més, ha mentit per 3 cops, com m'he referit abans.
El que està clar, senyor Guijarro, és que si no dimiteix haurà de presentar aquesta moció, i, per tant, el PSC hauria de parlar, si no ha començat a fer-ho ja, amb Guanyem Badalona. Barcelona. Fins a quin punt creu que l'absència de la mateixa Dolors Sabater al consistori facilitaria un acord o no entre el PSC i Guanyem?
Jo, i permetin-me, potser peco d'innocència, és que no puc explicar-me, no podria entendre que el senyor García Albiol ni qualsevol polític, qualsevol servidor públic que hem de tenir una conducta exemplar i exemplaritzant, no dimitís. I certament crec que la ciutadania i nosaltres mateixos alberguem l'esperança de que dignifiqui la ciutat, dignifiqui l'institució, no taqui més la seva imatge, no s'atrinxeri en una cadira que, com dic, ningú entén, i els mitjans de comunicació van plens d'opinions d'aquesta sorpresa perquè s'aferri al càrrec i dimiteixi. Com dic, és un moment greu. L'important és que el focus de corruptela i de conductes no exemplars no estigui a la ciutat, i a partir d'aquí doncs es prendran amb prudència, perquè ens juguem l'estabilitat de la ciutat, les consideracions que toquin.
Permetin que li repregunti, perquè vostè entendrà que molts ciutadans de Badalona el que s'hi volen saber és si això no passa, si el que vostè li està demanant al mateix alcalde de Badalona que dimiteixi, si això no passa, què ha de passar?
Els ciutadans de Badalona el que volen és que el seu alcalde dimiteixi, que no està aquí més la imatge de la ciutat, que es dignifiqui la institució, que hi hagi estabilitat política, que hi hagi un projecte de ciutat, que deixem de fer de Badalona un circ i que ens preocupem realment pels problemes que té la ciutadania. Estem en un moment greu per la crisi econòmica, en un moment que hem de fomentar la recuperació de la ciutat, amb problemes de seguretat, amb problemes de manteniment, amb problemes de neteja, i certament és un moment prou greu perquè no estiguem a sobre amb el focus d'una persona que té ja una gestió deficient i que, a més, taca la imatge de la institució, doncs implicat en una trama a nivell internacional com som els papers de Pandora, sent apoderat d'una offshore i a sobre mentint, torno a reiterar, mentint en el moment que diu que no té res a veure, i sí, en el moment que diu que no hi ha ningú del PP i hi ha el senyor Riera, en el moment que diu que no hi ha cap transacció econòmica i hi ha compra-venda d'accions d'una naviera. És prou greu la situació com per prendre-se seriosament amb la reflexió que toca, però el que toca ara mateix i de manera imminent és la dimissió d'un alcalde que està atacant el bon nom de la ciutat.
Ara hi estàvem intentant explicar als ciutadans de Badalona què passa a Badalona, però, esclar, si ho extrapolem, intentem explicar a Catalunya, als catalans, què és el que passa a Badalona. Hem de dir que en només 10 anys la tercera ciutat de Catalunya ha tingut 5 alcaldes, ha viscut una moció de censura, un govern amb només 3 regidors, la detenció d'un altre alcalde, una negociació que va ser interminable, aquella negociació. Com li diem als ciutadans de Catalunya què passa a Badalona?
Doncs precisament això que comentàvem, que és una ciutat que necessita estabilitat, necessita de projecte, necessita de recuperar la dignitat i recuperar l'orgull. I crec que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i principalment les de Badalona, entendran perfectament i, a més, promouran i serien proactius en el fet que no pot continuar en la situació que està vostè comentant, que ja ve de temps, i ara mateix, amb la greu situació que patim, que continua en el càrrec una persona que apareix als papers de Pandora i que, torno a dir, menteix deliberadament a la ciutadania dia rere dia amb excuses que després es demostra que són falses. O sigui, a banda d'aparèixer en els papers de Pandora, menteix de manera reiterada per atrinxerar-se en el càrrec. Segurament necessitem un nou horitzó, un projecte de ciutat veritable i estabilitat i dignitat.
Per tant, entenc que si García Albiol dimiteix de la batllia i hi ha eleccions, vostè es presentarà com a possible alcalde, eh?
No hi ha eleccions. Les eleccions municipals seran el 2023 i no es trenquen, no es dissolen les corts, no? Com podria passar.
Val, si dimiteix, exacte, això està molt bé explicar-ho, eh? Si ara dimiteix García Albiol, ben bé què és el que passa?
S'ha de fer un nou procés d'investidura, com va passar amb la dimissió de l'anterior alcalde. Però, de veritat, tot això doncs arribarà, però crec que el fonamental ara mateix és que el nom de la ciutat quedi net, a la institució, l'Ajuntament de Badalona, no estigui liderat per una persona que està tacada pels papers de Pandora i que, a més, menteix de manera deliberada i reiterada, i a partir d'aquí doncs, construir un projecte de ciutat sòlid i que perduri.
El que ha passat amb Badalona i amb els papers de Pandora, si la ciutadania en general, i li pregunto ja com a polític, evidentment, si la ciutadania en general ja estava una mica desconnectada de la política, això encara l'allunya més?
És que els servidors públics, i com diu vostè i jo mateix, hem de ser exemplars. I, òbviament, el fet de trobar-te doncs, a l'alcalde de la teva ciutat implicat als papers de Pandora i mantint de manera reiterada i atrinxerant-se al càrrec, fent mal a la ciutat i a la institució, doncs segurament donem una imatge que fomenta doncs, aquesta desconnexió que vostè comenta. Precisament per això, per dignificar la imatge de la institució, dels servidors públics i de la ciutat en general, és un gest clar de cara a la ciutadania i un compromís ciutadà clar per higiene democràtica el fet que el senyor Albiol dimiteixi.
Portaveu del grup municipal del PSC a Badalona, senyor Rubén Guijarro, moltíssimes gràcies per atendre avui a aquest programa. Que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies a vostès.
Minuts i arribarem a les 3 de la tarda. És l'hora de saludar Eva Cervera i l'hora d'anar cap a xarxes. Doncs sí, aquesta hora va. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui els hi preguntàvem, com sempre, als nostres oients a través de Twitter. Ja us sabeu que podeu participar-hi sempre que vulgueu, perquè volem conèixer la vostra opinió. Una enquesta a través de Twitter, que és el que preguntàvem avui i per què?
Doncs mira, et poso un antecedent. El govern invertirà 216 milions d'euros a polítiques actives per reduir l'atur juvenil.
De fet, així ho anunciava aquest matí el mateix conseller Roger Torrent,
Correcte. I empenya així la transformació del sistema productiu. Doncs, arran d'això, hem preguntat si creus que l'atur juvenil és un dels grans problemes de la societat catalana actual. Donàvem tres opcions. La primera, que calia sí, cal solució ja. La segona, sí, però sense exagerar. I la tercera, no és pas un dels grans problemes de la societat.
Com tenim els resultats?
Doncs està igualat, 50-50. 50% de l'audiència diu que sí, que cal solució ja immediatament, sí. I 50% que sí, però que no exagerem tampoc.
Que hi ha altres problemes pels que ha d'estar.
Altres prioritats, també. Sí.
Déu-n'hi-do. Eva, tu creus això, no? T'ho puc preguntar, tu, o no?
Jo, és que soc periodista, no m'ho mullo. No m'ho mullaré, no. I tu, què?
Fet una traca a mano armada. Jo crec que sí. Jo sí. Dic clarament. Jo crec que és un problema bastant greu i que s'ha d'abordar ja, perquè a més afecta altres problemes. Però d'això en parlarem un altre dia i amb experts, amb més experts que tu i jo.
Exacte,
que segurament,
correcte.
Només en tenim una opinió i tot.
Home, jo tenia una mica més clar aquesta pregunta que la d'ahir, que era la de l'armament, no?
Sí.
D'inversió en armament.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, doncs, si voleu més enquestes, a partir de dilluns ja,
Sí.
Que ara ve cap de setmana.
Vinga, millor anem a descansar una mica, no?
Sí, Toca,
Sí. Correcte.
Descansaràs, Eva,
Ui, tant.
Com ho he dit, això? Com ho he dit, això? Eva, gràcies.
A tu.
Minut i mig i arribarem a les 3 de la tarda. Ja ho sabeu, que a partir d'aquí ja s'hi posa Toni Marina i tot el seu equip. Amb tot anirà bé. Nosaltres hi tornem dilluns a partir de les 2 del migdia, com sempre, per explicar-vos o intentar fer-ho el millor possible l'actualitat que passa també perquè Ràdio Estel us tingui informats, com no. Ja ho sabeu, que el cap de setmana no s'acaba la programació. Nosaltres marxem, però el cap de setmana teniu programes com el Trotamundos amb Miquel Mercadal al capdavant. També podeu escoltar Temps de Benestar, La Veu dels Animals i les misses que sempre donem també pels nostres oients a cada hora corresponent des de la Basílica de Montserrat i des de la Catedral de Barcelona. Tot plegat que ho podreu escoltar a Ràdio Estel aquest cap de setmana, com tots els caps de setmana. I tornem dilluns, ens tornem a escoltar a partir de les 2 del migdia. Que vagi molt bé, adéu-siau.